Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Hola, avui he estat entre col·legues, perquè avui hem parlat de periodisme, el pop-up amb la Patrícia Coll, era com una conversa de bar, però que fins i tot hem parlat d'intel·ligència artificial. Realment el nostre ofici està canviant moltíssim.
Quan convergeixin totes aquestes tecnologies que avancen tan ràpidament, i especialment la intel·ligència artificial, canviarà la nostra societat tal com la coneixem. I això canviarà, doncs, òbviament, també les nostres professions.
Pop-up amb Mariola Dinarès.
Patrícia Coll és periodista i professora. Té un doctorat en comunicació i és directora del Grau de Periodisme de la Universitat Ramon Llull. Actualment fa articles a La Vanguardia, a El País i a la revista Capital Humana.
Avui, tàctiques per fer bon periodisme i trobar-lo amb Patrícia Coll.
Avui al Pop-up parlem de la manera com està canviant la forma de treballar del periodista. Estem en un moment realment desconcertant, canviant amb un munt de coses, a banda de les notícies falses que circulen per les xarxes, també la credibilitat dels mitjans de comunicació tradicionals, buscant nous oficis, de quina manera les redaccions han de ser diverses. I per parlar de tot això, doncs, m'he portat aquí una col·lega, la Patrícia Coll. Ella és doctora en comunicació, és periodista, consultora i professora, fa un grau en periodisme i comunicació corporativa a Blanquerna, és investigadora de transferència digital de la Universitat Ramon Llull i col·labora a La Vanguardia, al País i a Capital Humano. Hola, Patrícia, què tal?
Hola, què tal, Mariona?
Doctora en periodisme, això?
Ah, bueno, això és...
Això vol dir que has investigat molt.
Sí, tal, de biblioteca, però recerca bastant aplicada, que bueno, ja ho saps i suposo que després en parlarem. Però sí, m'agrada pensar sobre el que fem, no? Com a periodistes o com a ja, en comunicació.
Clar,
i una manera
que
de pensar és fer recerca.
Una mica tens les tres potes, no? Perquè ets professora, fas articles periodístics i a més fas recerca, no? Per tant, estàs com a molts llocs on hi ha molts periodistes.
Sí, és com veure una visió, bueno, a mi m'agrada molt, la recerca la vaig començar de fet tard, hi ha companys meus que de la universitat que es van quedar a la mateixa universitat fent recerca. Jo vaig voler primer iniciar la meva carrera professional a mitjans, en comunicació corporativa, etc. i després començar a fer recerca quan ja més o menys havia viscut una mica l'ofici, no? I la veritat és que és molt interessant perquè et permet aturar-te, pensar, no? Quan teníeu a la ràdio el programa, doncs podia venir a vegades amb els llibres, amb recerques, etc. Doncs explicar què hem pensat, que a vegades els propis professionals, tu mateix has participat, sí, en alguna recerca, doncs també participen, fas focus groups, fan entrevistes, etc. I és una manera com d'aturar-te i mirar què diuen els teòrics, què diu la gent que està fent coses noves.
Crec que això s'està fent més que mai, no, en el món del periodisme, perquè clar, estem en un moment tan canviant que, no, que tots ens volem actualitzar, saber, i és difícil també interpretar el que està passant, no?
Super necessari i amb aquesta societat que canvia tan ràpid, aquí que parlem de temes tecnològics, de xarxes, sí, i tal, és que no dona temps de pensar, no? És com que et ve tot a sobre i no dona temps de pensar, i la recerca et fa una mica aturar-te i connectar totes aquestes ments que en principi, doncs, en el cas del periodisme, estem tots amb els mateixos reptes, etc, i veure doncs per on anem, quins reptes tenim i fins i tot a trobar algunes solucions o vies. Abans, quan fèiem com una mica de la prèvia, no? Per les nostres coses que vam dir, la vam encertar, no sé què, no?
Clar, és que... Mira,
quan ens vam aturar a pensar en el tema d'intel·ligència artificial, em deies, no?
Clar, no, sí. Una de les recerques que tu vas fer i que jo hi vaig participar va ser que es va presentar al Col·legi de Periodistes noves oportunitats i nínxols d'ocupació per periodistes, i vau fer una recerca que vau contactar amb un munt de gent que va dir que és el que pensava, no?
Sí, més de 50 professionals, entre els quals estaves tu, que ocupen i ocupaven càrrecs de responsabilitat o càrrecs clau, alguns dir... Mira que m'ho heu avisat,
És que clar, aquí fem àudio i vídeo, però llavors s'ha de sentir bé.
Perdoneu. Doncs això, professionals que esteu en llocs clau, alguns per ser capdavanters, no? En el teu cas estudiant molt el tema tecnologia i xarxes, altres perquè dirigeixen grans mitjans, altres perquè són gent que freelance destacats que han fet com trajectòries. Bueno, una cinquantena de professionals, òbviament gent acadèmica també, etc. I buscàvem veure una mica l'estat del periodisme a Catalunya amb l'objectiu després d'aplicar-ho, no? Tant a la professió com a les universitats, la formació que fem, etc. I al col·legi les seves formacions, etc.
Clar, no, i estàvem fent així una mica de conya perquè recordo que vam anar a aquella roda de premsa i just aquella setmana havia descobert com moltes aplicacions que feien coses com automatitzades, no?
Però
que,
parlem de...
No existia el ChatGPT. I llavors jo vaig ser contundent i vaig dir hem de canviar la manera de treballar.
Crec que era el DALI 1 o
no,
alguna...
No.
Eren més...
Eren com aplicacions separades. I vaig dir, crec que a partir d'ara no cal que sabem fer titulars, que això ens ho farà una màquina.
I es va generar ja una mica de...
Es va generar un xup-xup entre periodistes, en plan, no, el periodista sempre serà necessari. Anem a obrir aquest meló.
Amb això, jo crec que sí.
Clar.
Tot i que la intel·ligència artificial suposarà un canvi brutal, o sigui, parlem de quarta revolució industrial, però és que a mi em fa l'efecte, ningú sap com serà el futur, però que serà encara més bèstia el canvi de la nostra societat quan convergeixin totes aquestes tecnologies que avancen tan ràpidament, i especialment la intel·ligència artificial, canviarà la nostra societat tal com la coneixem. I això canviarà, doncs, òbviament, també les nostres professions. Però la societat, sigui quina sigui, i s'organitzi com s'organitzi, necessitarà estar ben informada. Això està clar. I igual que jo et deia abans, no sé si és bon exemple o no, però a mi se m'acut els metges, no? Els metges, jo també he fet reportatges sobre Sant Joan de Déu, per exemple, que jo sóc superfan, tenen moltíssima tecnologia i tal, però, ostres, o sigui, el metge és el metge. Pot tenir totes les tecnologies al seu abast, però hi ha un professional a darrere que potser les seves funcions canviaran, i moltes qüestions, no? D'analítiques, de no sé què, ja aniran automatitzades, però igual que el metge és el professional expert en salut i que al final està allà interactuant amb màquines, si vols, però també amb persones, el periodista...
Clar.
És el professional que informa la societat.
Clar, és que suposo que amb la IA tindrem eines que ens faran anar més ràpid. Ara, per exemple, una entrevista la podem transcriure.
Però ràpidament ja està. No és un transcriptor. Clar. Ni si m'apures és un simple redactor, no? A vegades confonem. Ni un simple locutor. Me'n recordo que això sí que ja fa temps que van sortir, com es diu en català el busto parlante? No ho sé com es diu. Bueno, aquella...
Una mica ninot, que només llegeix...
Que només llegeix en el pronter.
Sí, ja està. Però que no som això. Clar, jo m'imagino que tu quan ets professora, no?, i estàs explicant coses relacionades amb el periodisme a una gent, a unes noves generacions que crec que també com a usuaris han perdut la credibilitat amb els mitjans tradicionals, no? De quina manera tu reivindiques la nostra feina?
A veure, jo no reivindico perquè crec que s'hauria de reivindicar sola. El que passa que anem a informes com el Digital News Report, que és super reconegut, etc., i hi ha una desafecció preocupant cap a la credibilitat dels mitjans, cap a la necessitat que sent la gent d'informar-se, i això és superpreocupant. Ara, precisament estant en contacte amb els joves, el que et permet veure, i ara us ho deia amb aquest set, que per mi és xulíssim, no sé què diran els meus estudiants.
És una Genius Bar, és com si fessis aquí.
A mi ja m'agrada molt. Doncs ells el que estan dedicant-se és fer molt això, o sigui, tenim treballs finals de grau que són videopodcasts, i que tracten en profunditat temes molt concrets i amb rigor.
Molt especialitzats, et permet això, no?
Sí, molt especialitzats i adaptant-se molt bé als canals, etc. Amb la qual cosa sóc optimista. Jo crec que estem en un moment de transformació molt accelerada. Jo porto 4 anys dirigint el grau i quan vaig començar, i una mica com el teu de la intel·ligència artificial, i parlava de podcast i de tal, era una mica com... Fuente 4 gats. I ara, qui més qui menys, no sé,
tothom
no
me'n recordo. Ara es fa servir més la paraula podcast que ràdio, segons quines generacions.
Sí, però tampoc és el mateix. Tampoc és que la ràdio, no? Ni la tele va acabar amb la ràdio, ni el podcast acaba amb la ràdio. I això ho sabeu, que aquesta plataforma és un exemple, no? O sigui, hi ha la tele, hi ha la ràdio, hi ha la plataforma. Mm-hmm. És un altre, són altres formats i bé, alguna part, segurament els vídeos, no cal que els editi, igual se'n tiraran a sobre determinats professionals, això és inevitable. Igual,
tindrem... Aquí la Mireia ens ho fa molt bé, era especialitzada en muntar. Aquí no, tenim un equip especialitzat.
Mireia, no vull dir que no sigui necessari, però potser en alguns casos... No.
El periodista ho ha de saber fer tot, vols dir, no?
No, i potser la Mireia pot tenir eines que facin que dediqui més... A qüestions de major valor afegit a l'hora d'editar vídeos, no? Mm-hmm. I altres coses les pot automatitzar, etc. El mateix els que som més redactors, tal. Òbviament som cada cop més multimèdia tothom.
Encara que siguem especialitzats, vols dir que hem de ser flexibles, no?
Hem de ser flexibles i hem de veure la tecnologia com una aliada, més que, jo crec.
Totalment.
Crec que coincidim.
Sí.
Més que com una amenaça, perquè si no, al final... Els que ens prendrà la feina no seran les màquines, i això no és, lamento, perquè no és meu, és d'alguns d'aquests experts que tu coneixes també com jo.
Espero que sigui una dona.
No, crec que és un home.
Ai.
Però tant de bo sigui una dona, no ho sé. Que no ens prendran la feina les màquines, ens el prendran els professionals que sàpiguen interactuar amb les màquines.
Sí, això és una mica lapidari que s'està dient molt ara.
Sí,
no,
jo crec que ho ha dit tanta gent que ja no sé qui ho va dir primer.
Ens hem d'actualitzar
i és veritat, és
clar,
tal
saber
qual.
Com van les
Llavors
màquines.
No ens podem posar de cul.
Patrícia, clar, abans hem parlat molt de generacions, per exemple, no?
Sí.
I tu sé que vas fer un article en què parlaves d'edatisme.
Ah, sí.
Clar, que és un tema com bastant interessant, no? Perquè sí que és veritat que arribem a una edat i ara es comencen... Hi ha algunes marques que comencen a valorar la gent d'una determinada edat i no quedar-se només amb els joves, no? Explica'ns una mica què és el que et preocupa d'això.
Que ens hauria de preocupar a tots, eh? Jo, aquest terme... Jo sempre m'ha preocupat, òbviament, molt el tema del feminisme, de la igualtat que encara no m'ha aconseguit entre homes i dones, etc. I amb això estem, i ulleres liles, i tot el que vulguis. Però quan encara jo no estava entrenant a aquesta edat, i encara no hi soc, però bueno, em queda menys, vaig sentir en una de les... Jo anava per entrevistar el que parla tant d'humanisme digital, també és un altre guru. Anava per entrevistar...
El Cornell, Alfons Cornell?
No, bueno, em sap greu no me'n recordar-me. Bueno, un dels gurus de l'humanisme digital d'això, i abans hi havia una xerrada en el mateix congrés, i era sobre això, jo vaig dir, la discriminació que hi ha cap a les persones grans. En aquell moment parlaven només dels temes laborals, dels prejudicis, quan les entrevistes va una persona major de 50 i, etcètera. Uh-huh. No? Jo fins llavors havia sentit molt del tema dels prejudicis que tenim les dones per ascendir, perquè ens contractin en edat fèrtil, etcètera, però aquest tema de l'edat, la veritat, no m'hi havia trobat ni en la nostra feina. Perquè potser en el periodisme sí que l'experiència és un grau i no hi havia tant això, no sé, no m'ho havia plantejat. Uh-huh. I des de que vas veure això, i que t'estic parlant de fa com 15 anys, no he parat de veure i veure i veure, i un estat d'opinió, un clima d'opinió, així com el feminisme... esclatat,
sí,
a tope.
Sí, el feminisme està molt
aquest,
en el relat
però
ara.
Però jo
sí.
Crec que ha d'esclatar, perquè a més venim la generació del baby boom.
Que és molta gent.
Que és molta gent. I si tenim prejudicis...
Però
en
el cas que parlaves del feminisme, i l'edatisme també perjudica molt més les dones que els homes.
Ah, exacte, i aquí és una mica on conflueixen, i està molt bé que marques, doncs, si vols ho dir, bueno, marques de moda, la majoria, doncs, per exemple, la Inditex va agafar l'Àngela Molina.
L'Àngela Molina.
Que, bueno, no sé si la gent la deu tenir molt present, no? Però que és amb el cabell blanc, les seves arrugues, la seva elegància, de la seva edat... bueno,
per fer una campanya, sí.
Jo, Guanabí, que diuen... Sí. Bueno, sí, ho diuen ja els joves, no? Sí. Guanabí total, l'Àngela Molina.
Home, això és Space Girls, Guanabí.
Sí, és que ja no estic a la...
Té uns anys.
Com la meva filla riu, que diu, no estic a la onda. Ara... Això la gent no sap ni què vol dir.
No, ara s'han reivindicat. Bueno. Space Girls encara es reivindiquen, bueno, pues com a jo, feminisme.
Tant de bo. M'he deixat una mica, però...
Sí. No, però
I l'altra, la Maggie Smith, en l'OEB, 80, sí. Que ja els voldríem
però
si arribem.
El tema Canes, per exemple, sí que és veritat que últimament, els últims temps, s'han vist més també Jo crec que també és la lluita contra això que diem, no?
Sí.
Aquest edatisme de que, escolta, continuem vives i estem aquí presents.
Sí,
no?
I això, doncs, les marques, les que ho fan bé i fan aquesta monitorització, que en algun dels llibres que quan venia a la ràdio a explicar-vos, i ho fan bé, aquesta escolta activa dels seus públics i tal, veuen que cada cop hi ha una preocupació més gran i que potser no estàs fent bé en posar models de 20 per vendre roba a dones de 45 o de 55 anys.
Per tant, és una d'aquelles coses que ara expliquem i que els pròxims temps veureu que va més.
Això serà,
no?
Com el del...
Edatisme, que no és cap bona notícia, de fet, que ens haguem de reivindicar, no? Perquè sí que és veritat que, per exemple, en el cas dels periodistes als Estats Units, hi ha molts homes molt grans que donen molta credibilitat presentant-te les notícies. I en aquí... dones grans presentant-te les notícies no n'hi ha gaires.
Hi ha feineta a fer. Hi ha feineta a fer i és un error. És un error. Jo crec molt en la diversitat en els equips. Jo tinc la sort de que som un equip que som dones i homes d'edats molt, molt diverses. I gent que ha dirigit mitjans està en l'equip de coordinació del grau i gent novell però que està fent una carrera... En nous mitjans més d'allò, i això és un enriquiment total per a l'hora de prendre decisions, etc, que hi hagi diversitat i l'experiència és un grau. I no, és que no té cap sentit l'edatisme, la veritat, no sé per què.
No, perquè hauria de ser com equips multidiversos intergeneracionals, perquè per compartir coneixements també, uns amb els altres, de les dues bandes, no?
Sí, i de fet, aquest article que parles era per una revista especialitzada en recursos humans i eren són dues psicòlogues que ho han impulsat, és una de les primeres consultores especialitzades en això i atenen tant gent que vol o canviar de feina o que es troba sense feina en aquesta edat difícil on ja d'entrada veus que no hi ha feina per la teva edat o que no saps on picar perquè només pots accedir o a grans càrrecs que no n'hi ha tants o de tal, o gent que vol canviar, no? I diu, bueno, estic en un sector que no... no? Tots en aquests canvis que dèiem accelerats de la societat... i vull canviar, no vull posar sectors, però vull canviar de tal, perquè vull canviar de tercio, no? O m'interessa fer no sé què. Com empreses, grans empreses sobretot, que s'estan adonant que no ho estan fent bé amb això. Igual que ha passat amb el gènere, i que encara estem molt lluny, i ni l'IBEX té la paritat, ni hi ha equitat, ni hi ha de res, però com a mínim ja comença a haver-hi una mica de vergonya
amb això.
Hi ha
una mica de lupa amb això.
I dir, bueno, feu-nos una auditoria a veure si... les ofertes de feina que publiquem no són edatistes, si la manera que tenim d'entrevista no sé què, igual que ens va passar amb les dones i encara tenim feina per fer, ara s'estan adonant que...
Arribaran
que
les aquí... quotes per edat, potser, al final? Ja que ens hem hagut de veure les quotes per dones?
No m'obris melons, però que jo allò de les quotes per dones al principi...
Super en contra,
però al final, sí. Ja... Igual que i amb jo. Això, ja. Bueno, igual que tothom,
suposo. Bueno, perquè és que si no, com que no evolucionàvem,
exacte. Quan veus que les coses van tan lentes, dius, bueno, pues ja, però que trist, que trist.
Sí, sí, sí. No, sort que les noves generacions amb el tema feminisme van molt a tope, llavors això ens
sí,
afavoreix, no?
I jo crec que amb això també ho aniran, perquè són... A mi m'agrada parlar bé dels joves. Crec que és un error que cometem històricament pensar que les generacions posteriors són pitjors que nosaltres a l'hora d'organitzar una societat.
Sí, però mira, ara ho diem dos periodistes, però han de viure amb cada titular, tot sempre és com molt paternalista cap als joves, no, també?
Però això ha passat sempre. Quan s'han fet recerques, jo no n'he fet, i mira, m'agradaria, si algun dia tinc temps o algú em vol involucrar en estudiar aquests fenòmens que s'han anat mirant, de com el tractament que tenen els joves en els mitjans de comunicació i això. I...
De les moltes coses que hem parlat els últims temps, i una cosa que trobo que està molt bé, és que potser ho ha provocat el trending topic o la tendència, però sí que hi ha aquest fenomen que es diu en anglès, és un anglicisme que es diu newsjacking, no? Que és perquè els teus continguts circulin, doncs, fer-los, no sé, a través de l'actualitat. O com expliques tu el fenomen newsjacking?
Mira, el que parlàvem abans de les marques de moda podria entrar en certa mesura en això. El newsjacking, tot i que aquí és més una tendència que una notícia, el newsjacking és agafar un tema noticiable o un tema que està trending topic, etc, que la gent en parla, una informació, i
buscar l'oportunitat de connexió d'aquella conversa social, que pot ser una conversa social general de tot un país o de tot el món, tema sí. feminisme, tema tal, o pot ser un tema que li interessi al teu públic objectiu en concret, no? I a partir d'aquí, a través de la creativitat, aconseguir notorietat. I això què té de bo? Doncs, primer, que costa moltíssim amb el bombardeig que tenim i les bombolles que tenim informatives, etcètera, poder arribar a la gent. I segona, que la publicitat típica de comprar-me tampoc funciona, no? Llavors, els que no tenen suficient pressupost, com si diguéssim, el newsjacking li permet connectar amb els públics amb poc pressupost, perquè això es viralitza, etcètera, etcètera, no? Igual posant una simple lona publicitària en un lloc que tampoc és una inversió.
Clar, és l'oportunitat, no? Tot el món està parlant d'això, clar.
O el d'InfoJobs posant una notícia, una oferta de feina curiosa sobre tots els diaris, clar, no? El Newton, que és molt crac.
Aconseguir l'atenció, l'oportunitat a través d'un tema que tothom està parlant en aquell
moment.
I
això retroalimenta que normalment les xarxes tenen un paper principal. Quan algú és molt creatiu, això es viralitza a xarxes i fins i tot es retroalimenta amb els mitjans, perquè quan alguna cosa és molt creativa, molt viral, els mitjans també ho recullen, perquè a més està parlant del tema que ells parlen, no? Si és un tema general. Llavors, doncs, és molt eficaç. Sí, sí. Però no tothom ho fa bé, eh? Això tampoc ara... no sé si hi ha gent que... Molta gent que som del tema de comunicació, que veiem els teus i escoltem els teus programes, etc. Tampoc no ens posem a intentar fer newsjacking de qualsevol cosa, perquè sí, pot ser perjudicial també, si es veu l'oportunisme. Saps allò de dir, ara surts perquè... Hi ha moments que potser
això
no són el moment.
Això està passant molt amb els creadors de contingut.
Sí,
no? Perquè,
fan relliscades.
Sí. Perquè, clar, és com una bombolla, no? Veus que és com, per exemple, abans es mor algú, llavors tothom es veu amb la necessitat de fer el tuit o de buscar continguts amb aquella persona que s'ha mort. I arriba un moment que dius, tinc una bombolla només... que tothom està parlant d'aquest personatge, sí, sí. I et satures, no?
Tal qual, tal qual. I a més hi ha com una espècie de, no sé si tu la perceps o la tens, però jo fins i tot a vegades fins i tot la tinc com a usuària, ja no sí. com a marca, de deixar-te emportar per aquella, no?
Haig de dir alguna cosa. Haig de dir alguna
Friends,
cosa.
No? Ara,
sí, que es va morir de Friends.
Temps,
sí.
Bueno,
sí.
No fa gaire. Doncs això, tothom...
Tothom havia de dir alguna cosa d'allò.
Sí.
Sí, estem una mica...
Però si et passes i vols com que se't nota que vols molt protagonisme i tampoc ve
a
col·lació amb la teva marca ni res, quedes fatal. És un oportunisme.
Clar, mira, l'altre dia, aquí en el videopodcast del Pop-Up, ens deia, la Janira Planes ens deia que...
Un alumni de la nostra facultat, per cert.
Sí? Ah, mira.
Sí. I doncs, molt maca.
Ens deia que un mem tenia una caducitat de 48 hores. Que allò de què tal les màquines havia de durar 48 hores i està durant encara, imagina't.
No, el llibre del newsjacking, per exemple, hi va haver una startup que es diu By Hours, no sé si te'n recordes, sí. Que van haver de contractar un anunci en un diari d'informació general i assessorar-se per advocats, etc, en 3 hores. I decidir fer un newsjacking com una catedral amb un tema polític... super, o sigui, que estaven els ànims.
Però com no me'n recordo quin era,
sí,
quin tema era?
Quan hi havia, quan estaven en el tema de l'1 d'octubre, quan encara estaven la campanya es deia Mariano Carles, quan el Rajoy i el Puigdemont estaven intercanviant-se cartes públiques. Llavors, això és una startup que lloga habitacions per hores. Te n'acordes o no ara?
Ah, sí, sí.
I van fer van posar un anunci en un únic diari d'àmbit estatal que posava Mariano, Carles, no me recordo el claim exacte, sí. Però nosotros os dejamos les hores i parleu i tal. Això primer, quan se li va acudir a algun d'ells, quan ho van explicar per llibre i tal, primer, en plan, esteu bojos. I segona, quan ja es van decidir a fer-ho, era, espera't, que això no sé si ni és legal. Després parlem amb el mitjà, a veure si això ens publiquen, això tan bèstia. Després calibrem conseqüències. I vam parlar amb periodistes de confiança.
Vols dir que en 3 hores van a veure si ho fan o no ho fan?
Van haver de pensar molt, de tocar amb el fil. O sigui, perquè si no ho feien allà, l'endemà era el dia que ja es decidia. Clar, o ho feien clar. O no ho feien. Saps el que et vull dir?
Però segur que hi ha molta gent que no ha contrastat tant, no? I ho ha fet directament.
Llavors ja, igual l'encert és que no. Quan més puguis, encara que... O sigui, fer les coses ràpid està molt bé, perquè tal com anem, les oportunitats no les tens per fer-les d'aquí un mes. Ara, pensa les coses, també, perquè...
Clar, estic pensant a nivell de comunicació de publicitària, crisis, també, segons quines lones han sortit en un moment donat, que m'imagino que han estat encarregant una lona amb 4 dies d'antelació, no? Perquè si vols entrar amb la conversa aquesta, amb aquest newjacking de l'actualitat,
clar.
Has d'anar molt ràpid, no?
Sí. Però també a vegades ho pots preveure. Ara recordo la de la porta, no era?
Ah, sí.
Aquesta la pots...
L'entrada a Madrid.
Hi ha algunes que les pots preveure. Sí.
Sí, però de fet és això, no? Tothom el que vol és captar l'atenció, sí. I és superdifícil, ara amb tant de soroll.
És
no?
Superdifícil i s'ha de fer molt bé, eh? O sigui, creativitat, però també una mica de seny a l'hora de fer les coses.
Bé, amb altres coses que has fet, he vist que... M'has d'explicar què és això de social hack.
El hackathon.
Les hackathons que es fan així amb tecnologia, tu en quin aspecte ho estàs
Mira,
fent?
Mira, jo el que estic fent o el que dirigeixo em fa molta il·lusió perquè reuneix el tema és tecnologia aplicada a la societat, que això en general, tots els hackathons ja ho són com maratons, bueno, ja ho saps, no?
Però per no, si explica, casals, explica.
Sí, són maratons tecnològiques, normalment, i participen en general en les habituals, les que fa la Politècnica o, o la Salle, etcètera, doncs són gent d'enginyeria, etcètera. Però aquest social hack per mi és molt més interessant perquè no només participen aquesta gent que ja normalment
que ja estan especialitzades en tecnologia,
sinó que s'han unit pluridisciplinarment amb gent de comunicació, amb gent de psicologia, amb etcètera. Això és un projecte de fons europeus que ho vehicula el Ministeri d'Afers Socials i que ha guanyat el concurs una fundació que es diu PDS, que es dedica precisament a temes de psicologia, molt centrats en joves i molt centrats en temes de tecnologia. Per exemple,
pantalles.
Per exemple, drogodependències. Per exemple, problemes familiars, tema de salut mental, que també és un altre gran tema d'aquests delicats i preocupants. Llavors, hi haurà, bueno, són 70 participants, hi ha diferents equips, i es busquen solucions. També aquí s'ha unit molta més gent de, doncs, que tu coneixes, de Tech Barcelona, Mobile World Capital, més
clar, això lliga,
el tercer sector...
Lliga molt amb el que estàvem dient al principi d'equips multidiversos.
A la Fundació Bofill.
Clar,
sí. Llavors, és com... I és una mica el que intentem ara que parlar, no? Una mica el discurs que tenim molts de dir tecnologia, però la tecnologia no té per què anar en contra de la societat. Apliquem la tecnologia per fer una societat millor, per resoldre problemes.
Crec que és això, de la manera que estem fent el pop-up, que diem, és un llibre d'instruccions, cada vegada més hem de veure la tecnologia no com un ésser humà, sinó com una eina més. Exacte. Ja està, vull dir, els reis som nosaltres, com els humans, no?
Com una eina, però tampoc sense ser naïfs, com una eina que s'ha de fer servir bé, sí. I que hem de dir, ostres, tenim casos de molt desgraciats de mal ús que s'ha fet, i bueno, ja no cal anar ni a la dark web ni a res, o sigui, hi ha barbaritats, doncs dir, no, això ho regulem, o això diem que tal, no sé què, però la tecnologia és que hi serà igual, clar. Llavors utilitzem-la per bé, no? I llavors això del hackathon m'agrada molt perquè la gent, és veritat que hi ha premis quantiosos de regals i de diners, però els mentors, per exemple, van voluntaris i van mentors que són gent molt potent.
I han de crear solucions per la societat, no?
Exacte, doncs, per exemple, apps contra el suïcidi, per exemple, o apps per tema de problemes familiars, de com gestionar, doncs, si tenen problemes de pares que no es porten bé o que els fills
el
porten bé
els pares. Socials del
temes
dia a dia.
Qualsevol problemes dels que tenen els joves.
Malbaratament, m'imagino, també, coses d'aquestes.
De tot.
No?
No sé,
bueno, no ho sabem,
però
clar...
Hi ha 4 grans àmbits, que són els que t'he dit, i cada equip escull els temes que més li interessen en funció dels interessos i de les... O sigui, hi ha un psicòleg dintre del grup, que un estudiant de psicologia que es vol centrar en anorèxia, per exemple, doncs potser fan una app de temes de paranorexia.
Està bé perquè potencia també el pensament creatiu, no? Que,
i tant, clar. No, i multidisciplinar, perquè la tecnologia a vegades s'associa molt a enginyers, i mira que som molta gent que no som enginyers i estem molt
posats,
molt
sí,
posats en tecnologia, i és necessari que no només siguin estigui en mans d'enginyers. No?
Abans hem dit pantalles i hem rigut. Hem d'aclarir una mica això, perquè és veritat que tots els que ens dediquem a temes digitals, tecnològics, ens estan parlant tot el dia, ui, masses pantalles, i nosaltres volem treure... Bueno, jo, per exemple, m'intento treure ferro i dir, no parlem tant de pantalles i parlem més de l'ús i de les coses que fem amb les pantalles, no?
Sí.
I hem rigut perquè sempre és la pregunta, no?
Mira, jo aquest tema... És que, clar, jo soc mare... I també, doncs, clar, tema de pantalles i digital i tot.
I videojocs.
I et sents com una mica obligada a posicionar-te i fins i tot a trobar solucions. I m'ha deixat molt tranquil·la unes opinions que sento per part de psicòlegs que estan en hospitals molt grans d'aquí de Barcelona i també internacionalment, que diuen això, no es poden buscar solucions simples a problemes complexes. Llavors, que les pantalles són un nou món, no? No és nou, però vull dir que a la nostra època vam créixer, la nostra infantesa i adolescència, sense pantalles, que també bueno, hi havia el debat de la tele.
A casa meva, la televisió apagada. Estava prohibida al matí. Exacte. Vull dir que no podíem mirar la tele al matí.
A casa meva no hi havia normes. Perquè si no els meus pares diran que critico, però jo, a casa meva jo crec que jo no recordo mai cap prohibició.
Vull dir que cada família
que ara
és un
no
món.
Està de moda perquè diuen que els límits són...
No, bé. Jo estic en contra de les prohibicions i a casa meva no em deixaven obrir la tele al matí.
No, però
els psicòlegs
també diuen que si no hi ha límits...
Ha d'haver-hi regulació. Regulació n'hi ha d'haver.
Ara, els problemes complexes s'han d'abordar des de múltiples àmbits, s'han de pensar molt bé. És veritat que hi ha una urgència de tant en quant, perquè veus això que et deia, no? Ha passat això, ostres, no pot ser. A Instagram no sé què. No
clar,
sé.
Ciberbullying, cibercoses aquestes, s'ha de frenar d'alguna manera.
S'ha de saber què. Ara, és el mateix de sempre, igual que el tema laboral. La tecnologia existirà, i evolucionarà, i llavors el tema d'ignorar-la i deixar-la...
Bueno, clar, que per aquí el pop-up ens han dit que d'aquí 10 anys no tindrem mòbils, el mòbil desapareixerà. Ens han dit que vam estar fascinats perquè els nens en un any obrien tauletes, dèiem, oh, que llest el meu fill perquè sap obrir una tauleta. Això va ser molt dolent, perquè en pantalles a primers anys millor que no n'hi hagi.
El
no?
tema de nadius digitals, jo també.
Clar, el tema de nadius digitals. Nadius digitals. Necessiten eines. No, clar, nadius digitals ens emocionava. Ara, per tant, anem adaptant i que internet estarà per tot arreu. Per tant, la tecnologia ja estarà entre nosaltres i sense necessitat de mirar una pantalla. Per tant, ens espera un futur...
I això que ara el metavers ha quedat una mica... Ara estem més d'intel·ligència artificial que metavers.
Però... Has de dir a l'últim minut aquesta paraula?
Metavers, obrim valors.
Mira, avui més que mai, el Genius Bar ha estat més bar que Genius, perquè avui ha estat una xerrada una mica amb moltes de les coses que a vegades parlem així quan ens veiem amb la Patrícia, però les hem volgut compartir amb vosaltres perquè penseu una mica, perquè tampoc som... Clar, no podem parlar de la tecnologia en plan dogmes, això és així, no. Això, perquè està en constant evolució.
Sí.
I el periodista sí que hem de dir que té futur. La feina de periodista.
No, té futur, això és així, i és necessari. Una societat desinformada és una societat manipulada, és una societat... És que no. I entreteniment, també, no només informació, però sobretot informació, és que és necessari. I igual, és que et dic, com els metges, necessitem tant salut i necessitem estar informats.
Clar que
per tant,
sí.
Periodisme ben fet.
Periodistes, formeu-vos, que teniu futur, però sobretot això, ben formats i adaptar-nos a les circumstàncies també. Moltes gràcies, Patrícia. Gràcies també a vosaltres. Espero que us hagi servit aquesta conversa i us esperem al pop-up. Doncs aviat. Adéu.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.